Bueno, i seguim el de bon matí. I Xavi Llambric, bon dia. Avui,
bon dia.
Avui no et tocava, era demà.
Sí, però me feia goig vindre.
Me feia goig vindre avui.
I és que bueno, quan l'he vist, la persona que presentarem ara, clar, dic, he de sortir.
Molt bé, he d'anar a actuar, no? He d'anar de redacció cap a l'estudi. Pues bueno, presenta tu el convidat,
bueno,
si vols.
Trobo que no, quasi que no cal ni presentar-lo mateix, no cal ni presentar-lo perquè és una persona molt, molt icònica aquí al nostre territori, que és Arturo Gaya. Bueno, per què el tenim avui aquí? El tenim perquè ve a presentar, és una entrevista que ja vam fer al digital, però ara el fem, el de bon matí. I bueno, és que, us faig una mica de repàs, és que fa prop de 3 anys Miquel Àngel Llorenç va oferir al músic i cantautor Arturo Gaya l'oportunitat de posar música al poema Amor de lluny, a la presentació del seu llibre sobre Abu Bakr al-Turtuchi, nascut a Tortosa el 1059 i considerat un dels pensadors musulmans més rellevants nascuts a Catalunya. I així va ser, així va néixer la inspiració de crear un disc dedicat a aquesta figura històrica que s'hi titularà Ets tan pobre que només tens diners. Així que, Arturo, pues, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bueno,
gràcies per convidar-me, a mi també em feia possible.
Bueno, perdó, disculpa, Artur, una cosa, i és que vaya presentació t'ha fet Xavi.
Sí, sí.
Vull dir,
sí, jo és que
Xavi té molt, molt referenciat, també sí, t'ho dic.
Jo també lo tinc molt referenciat a Xavi. Gràcies, de veritat.
Bueno, és pel l'àlbum, no? De Ets tan pobre que només tens diners. És una obra, no? que si mos pots explicar una mica com va sortir la idea, com ha sigut el procés?
Bé, el procés és tal com tu has fet en aquesta introducció. Fa prop de 3 anys, Miquel Àngel Llorenç, que és professor de llengua i literatura catalana i a més és músic perquè toca el clarinet a la Fila, a la Unió Filarmònica d'Amposta, un company en el que hem coincidit moltes vegades en molts concerts i moltes activitats, doncs va fer este llibre que es diu Abu Bakr al-Turtuchi, Poesies, i quan lo va presentar me va dir que, bueno, que li agradaria que jo pues, li recités o li posés música en aquell poema, el poema Amor de lluny, perquè és un poema que ja s'havia traduït al català per Josep Piera fa molts anys, l'any 1985, si no recordo malament, i després també va fer traduccions l'Albert Roig, Andreu Subirats, Rossem Bonàs, és el gran poema que es coneix d'Abu Bakr, és aquell que inclús en una cançó que van fer en Quico el Cel i el Noi, el Moteferreries, fa molts anys, que es diu Lo Fandango dels Adeus, allí ne fem una referència, que és allò que diu Amor meu estimada, miro aquells estels del cel i em pregunto quin serà el que tu estaràs mirant, no? Allò està basat en aquella idea, en la idea de que dos persones que s'estimen puguen estar rastrejant el cel i coincidir mirant la mateixa estrella. És una idea poètica, romàntica, molt, molt bonica. I així va començar tot, me va passar este poema, esta adaptació, perquè el Miquel Àngel el que ha fet ha sigut adaptar textos d'Abu Bakr a la mètrica catalana perquè puguen ser entesos com a poema. I bé, me va oferir, però ell te diria que em va demanar una col·laboració, però jo et diria que em va fer un regal, no? Perquè és una oportunitat molt, molt bonica poder posar música a versos, i en aquest cas pues, d'Abu Bakr al-Turtuchi. El que ha fet Miquel Àngel Llorenç ha estat adaptar i adaptar al català molts més versos. Este era l'únic poema que s'havia traduït al català, i ell ha agafat tot un llibre que es diu La llanterna dels prínceps, que havia estat, tenia només una traducció castellana de Maximiliano Alarcón, i el Miquel Àngel Llorenç pues, ha fet un buidatge i ha fet el que ell ne diu un acte de justícia en un personatge històric tan important.
Bueno, recordem, el disc se llançarà al juny per tant encara queda una mica, no, perquè mos faci entrar més ganes d'escoltar-ho. Bueno, se presenta com una contribució modesta per a millorar el món a través de la música i la poesia. Però quins aspectes tractarà de la filosofia i poesia?
Abu Bakr era un pensador, escriptor, poeta, jurista, un caminant, un viatger, perquè va, imagina't, no? Si va néixer a Tortosa l'any 1059, va morir a Alexandria, recorrent molts països del Mediterrani, la Meca inclosa, com els musulmans, pues, havia de passar per la Meca, i era un home que generava opinió i tenia molts de seguidors, d'aquí el seu llibre La llanterna dels prínceps, que són consells als governants, no? Imagina. I Abu Bakr en aquell temps, segles 11-12, parlava de coses que sorprenentment avui en dia són molt, molt vigents, que les podríem agafar com a exemples, com a frases que avui necessitem, no? Com lo que la guerra pot arribar a fer fàstic i pudor, put, uh-huh. Diu la guerra pot arribar a ser fastigosa i put, uh-huh. No? O missatges també molt, molt, agafa diferents temàtiques com l'agraïment, diu qui està agraït ho ha de dir. És una, sí. una manera de són conceptes que t'obrin el camí cap a una manera de viure. Parla de l'amor, parla dels diners, diu que no és ric qui té només una, o sigui, que diu que no és un pobre qui té només una riquesa mundana, no? Que d'aquí ve la frase ets tan pobre que només tens diners. En aquell temps els seus pensaments sobre l'amor, la guerra i la pau, l'agraïment, els diners, diu que els amics no es aconsegueixen a base de regals, els amics no es compren.
Conceptes,
no?
Molt importants.
Conceptes,
sí.
Molt importants. Això és el que ens crida l'atenció, tant a Miquel Àngel com a mi, per agafar aquest personatge, treure-li la pols i posar-lo avui en dia sobre la taula.
Per tant, com has dit, doncs són reflexions sobre l'amor i la vida i també el poder, que segueixen sent pertinents a dia d'avui. O sigui, sí. Són coses, conceptes que avui potser fan molta falta i per tant, aquests missatges està bé portar-los a l'actualitat també.
Sí, està bé, a més, tenint en compte que són missatges que llança un personatge nascut a les Terres de l'Ebre, a més musulmà, no? De tota una part del nostre patrimoni, de la nostra cultura, que potser és la menys estudiada, la menys a nivell de Catalunya, no? Per tant, la Catalunya musulmana, la Catalunya de lo legat dels àrabs és probablement la que ha tret menys coses a la llum. Per tant, és important, pensem que és una aportació modestament, com dius tu abans, no? Però que pot ser d'interès per a molta gent.
Sobretot també la literatura àrab, també la literatura aquesta també és molt important, és molt important la literatura i hi ha moltes coses a aprendre, també. Són conceptes que també la veus diferent, la literatura catalana, la nostra, de l'àrab?
Bé, això teu...
Quines diferències trobes?
Jo no sóc la persona més idònia per a parlar d'això.
Conceptes, sí. Que hagis trobat diferències.
Estan els arabistes, que són els primers que recuperen la literatura àrab, i jo, pues, penso que jo només faig un treball a partir d'una persona que l'ha adaptat al català.
Exacte.
Però en aquest cas... hi havia fet un apropament a la literatura dels poetes àrabs de catalans o valencians. Hi havia el Tortuixí, però també a Russafa hi havia el Russafí. Uh-huh. Era Josep Piera, un escriptor del País Valencià. Fa molts anys va escriure un llibre que es deia El paradís de les paraules, i parlava d'estos poetes, d'estos poetes dels segles XI i XII, de València, de la Catalunya del Sud, com de Tortosa, i parlava de la seva sensibilitat, no? Per descriure les coses, una sensibilitat molt especial, no? Parla d'una gent que te podien descriure una plana d'oliveres com si fos un jardí.
Sí. Clar, per això, dins del procés creatiu també t'ho diria això per preguntar-te com ha sigut la col·laboració amb Miquel Àngel Llorenç, doncs, en l'adaptació aquesta dels versos al català.
Miquel Àngel ha fet un buidat de la llanterna dels prínceps i en el seu treball doncs, no hi ha només poemes, sinó que hi ha temàtiques. Una de les coses interessants que fa Miquel Àngel és parlar d'Abubàquer, del seu pensament, i ho tracta per temes, no? L'amor, la guerra, els diners, l'agraïment, l'ascetisme sufí, l'ofici de poeta. Ell tot això ho va tractant temàticament. Llavors jo el que he fet en molta llibertat i en el seu consentiment, en la seva complicitat, pues ha sigut agafar i sí que hi ha alguns textos que apareixen ja al seu llibre com a poemes, però n'hi ha uns altres que retall a retall jo he convertit en una cançó, ajuntant textos, n'he fet una cançó. Ha sigut un treball bueno, molt seguit per Miquel Àngel, amb molta complicitat, no? De vegades han canviat coses, han modificat per a que s'entenguen més, i per tant el treball en ell ha sigut molt, molt continuat, molt proper.
Clar, i després també recalcar que de siguin en la teua essència, no? Perquè l'has fet en la teua essència, claro, és important el productor musical, no? Sergi Trenzano fa pues, de quasi que des del principi, no? Que podem dir que treballa en tu, també com ha sigut treballar en este treball, per en este disc?
Bé, en Sergi Trenzano estic treballant pues, des de fa 10 o 12 anys. He col·laborat molt en ell, som companys a l'aula de músiques de la Terra, ell dona les classes d'instruments de corda juntament amb Jordi Fuster i fa molt temps que treballem junts, han fet discos, l'últim treball que vam fer va ser el meu últim disc, Bonaire 12, un treball que vaig fer com a cantautor, també música amb poemes. Jo diria que Sergi és una persona que entén molt bé el que jo busco, jo faig una cançó de la manera més senzilla, no? Creant una melodia, cantant-la, i llavors ell és el responsable dels arranjaments musicals, de la producció del disc, i jo penso que m'entén molt bé, no? Perquè un arranjador, si sap captar molt l'essència, fa que aquell arranjament estigui absolutament al servei de la cançó.
Heu de tenir molta connexió, també.
Hi ha moltíssima connexió.
I, claro, també, ara ja parlant més sobre la teua trajectòria, ets tan pobre que només tens diners, serà el teu 27è disc, serà.
Sí, si no comptem malament.
No ho sé, si no, sí. Bueno, és preguntar una mica com... Claro, és que després de 27 treballs, com ha anat evolucionant el teu estil?
Bueno, en estos 27 treballs hi ha 17 discos de Quico el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries, i altres 10 meus. Lo primer de tots va ser un disc del duet La Cucafera, que estàvem en els últims temps del moviment històric de la cançó catalana, que vam començar l'any 1977. O sigui, que mira, si ara que mos posem a pensar... Penso que d'aquí 3 anys farà 50 anys, no? Que estem pels escenaris i això que els músics ne diem a la carretera. I este va ser el primer disc. Llavors, després van haver coses, vaig estar en un grup d'animació per a xiquets i xiquetes, va haver un altre disc, després van haver discos de pop rock... Després vaig tornar a recuperar ja paral·lelament en, lo, en Quico el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries, ja des de l'any 2010 vaig començar a fer coses com a Arturo, no? Vaig fer un disc, un tribut a Ovidi Montllor, que es deia Gràcies Ovidi, un disc, un altre disc, música amb poemes de l'Enric Casasses. Bé, ha hagut una història paral·lela. Com ha estat l'evolució? Pues mira, compaginant des del 2010 que compagino les dues coses, no? Quico el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries, en el meu treball més entre cometes, que se'n diu cantautor, o música amb poemes, que també m'agrada molt, que és un deure que mai hem pres i que m'estimo molt. I, bueno, pues, ara la pregunta que em feies era...
Sí, que com trobes que ha sigut la teua trajectòria, o sigui, com ha anat evolucionant, no?, lo teu estil?
Bé, el meu estil...
Home, sempre t'has mogut, no?, pel social, no? Sempre sí, mica les cançons en missatge.
Exacte, essencialment sempre he intentat parlar a través de la música, perquè jo també sóc periodista, i quan me demanen alguna col·laboració o algo, me pregunten l'ofici, sempre dic que sóc periodista i músic, i penso que com a música he fet una extensió del periodista com a cronista social. Com a músic, pues, esta crònica social és molt més lliure, molt més imaginativa, molt més, vull dir, ja saps, no? L'ofici del periodisme ja ho sabeu, ja ho sabeu com és, i la cançó social no deixa de ser, pues, anar deixant constància, no?, d'una crònica. Jo sempre he intentat, la constant és sempre intentar expressar els meus sentiments, escrivint en un diari, en un periòdic, a través de les ones d'una ràdio o d'una manera molt, molt més lliure, convertida en música.
És molt important poder-se expressar.
Sí, jo crec que la constant és esta, i tant com aquí Quico el Celi, que també és un cronista social, perquè el personatge que nosaltres vam idear era un cec que contava històries, que els cecs eren els antics cronistes, no? Les històries dels cecs eren la versió popular de les notícies, sí, no? Per tant, sempre la constant és esta, i a nivell musical, pues, sempre bevent de totes les influències que mos han anat arribant, pues, allà, al lloc d'estos anys, no? Madurant, coneixent un tipus de música, coneixent una persona que aprenent. Jo penso que també la constància, la constant i també el molt bonic és continuar aprenent. Jo penso que la vida és aprendre, i quan deixes de voler aprendre comences a morir.
Exacte, sí. Bueno, lo disc, com hem dit al principi, se llançarà al juny, i bueno, també és preguntar-te una mica les expectatives que tens.
Pues les expectatives és ara a principis d'abril gravarem, traurem el disc al juny, i les expectatives és poder donar a conèixer aquest treball allà on puguem arribar. Som conscients de que el món de la cançó social, la cançó d'autor, no té avui els circuits que hauria de tindre, perquè vivim en uns temps d'un bombardeig mediàtic d'altre tipus de música, i hi ha gent que sembla que mos vulgui imposar la música com una competició, o com posant-te en un tema entre l'èxit o el fracàs, no? I això fa alimentar la música d'una altra manera, no? I el tema de la cançó social és un altre camí, que avui en dia, pues, no té els seus aparadors mediàtics, per tant és un caminar tranquil, i que per sort, pues, té els seus circuits, no? I per sort hi han cicles de cançó social, avui en dia tot se mesura per si hi ha festivals o no hi ha festivals. Hi ha un referent, per sort, a Catalunya, que és lo Barna Sants, dedicat al cicle de cançó social i cançó d'autor. I, per sort, també pues, cada dia hi ha més a molts pobles pues, circuits o cicles dedicats a això. Però ja et dic, penso que el més important és arribar. Avui en dia s'ha arribat també a un punt d'inflexió en què fer un concert de proximitat també és molt important. No? I de vegades poder cantar en un auditori petit davant de 50 persones també té el... Vull dir, també fas la teua feina, no? Jo sempre he pensat que i avui en dia, en el món de la globalització, que es comença a qüestionar moltes de les coses, no? Pues penso que també és molt important que cadascú fent coses petites a llocs petits també podem canviar el món, no? Això és una frase molt, molt interessant. Per tant, perspectives, pues, anar caminant al ritme que mos deixen i poder fer arribar aquest missatge en puguem.
Sí, bueno, este és el tema que volia traure't ara, el per acabar ja, que és, bueno, és una pregunta que et vaig nombrar que jo pues, tenia moltes ganes de fer-te, també per veure el teu punt de vista, i és que, bueno, com veies el panorama musical aquí al territori, a les Terres de l'Ebre, perquè, claro, estan sortint molts artistes, cadascú en el seu estil, i també, bueno, està el panorama musical també està canviant molt. És per a veure com ho veies tu.
La creació a les Terres de l'Ebre, no només a nivell musical, sinó a nivell artístic en general, jo fa molts anys que penso que és sublim. Vull dir, som un territori molt, en molta creació, és molt important i sempre han viscut un gran moment. La pregunta que me fas fa 20 anys també te respondria de la mateixa manera. El que passa que també a l'altra part tenim que continuem sent un lloc on vivim lluny dels centres on se decideixen les coses i Catalunya per a bé o per a mal és un país molt petit, però és un país molt centralista. I això ho hem de continuar dient perquè sí, a veure, tenim una gran ciutat que és Barcelona, que està molt bé tindre-la perquè és un foc cultural importantíssim i mos alimentem d'ella, però també és molt important que viure al sud no sigui un problema per a que la creació arribi. Vull dir, jo quan jo faig un disco o quan un senyor o una senyora escriu un llibre o algú pinta, no està fent aquesta creació només per a la gent de la seva comarca, claro. L'està fent per a la gent de tot el país. I això sembla que és una cosa que no s'entén.
Que no arriba, potser.
No arriba. I jo no deixo d'insistir perquè crec que és encara avui una assignatura pendent.
Claro, però per arribar, primer s'ha d'apoyar des d'aquí. Com veus el suport este cultural que hi ha aquí a les Terres de l'Ebre?
Jo penso que aquí a les Terres de l'Ebre, en general, la creació està ben té suports, no? Si parlem a nivell mediàtic, l'àmbit mediàtic és molt important.
Mediàtic,
no?
I institucional també.
Sí, bueno, institucional sí, el que passa que hi ha menys recursos i hi ha ajuts.
Claro.
Però també, això també és un, penso que és una assignatura dels nostres propis polítics que sàpiguen gestionar, que sàpiguen que els recursos arriben també aquí per recolzar a la seva creació. El món creatiu, la cultura, és també un aliment del poble. Un poble cult és un poble ric.
Exacte.
Perquè aprèn a través de la cultura s'aprèn a créixer, a generar recursos. Per tant, este és un camí que ha dit per a la gent que es dedica a la política cultural, que crec que sí, han d'arribar més recursos aquí. I l'altre és lo del l'àmbit mediàtic. Jo penso que com a creador, jo com a músic, jo quan llanço un projecte, jo em sento molt, molt ben tractat. Em sento que se me dona suport des d'aquí, des dels mitjans de les Terres de l'Ebre. No? Lo difícil és que entenguen a Barcelona que el que es fa aquí a nivell creatiu no es fa només per al poble del costat.
I tant, sí, no, és molt, molt bon missatge, sí. Pues bueno, Arturo, ha sigut un plaer poder parlar este rato amb tu i també descobrir tot el que hi ha detrás d'este últim treball teu, que recordem que es veurà la llum al juny, i bueno, des d'aquí pues, donar-te pues, tot el suport possible i també pues, les gràcies per haver-nos acompanyat el dia d'avui.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer compartit, de veritat.